Tenim aquí en Marcel Cano, no és la primera vegada, segona o tercera? Segona. Ell és llicenciat en filosofia, graduat en bioètica i en formació en temes ambientals. La seva tesi doctoral volta al costat, al voltant, està al voltant de la sostenibilitat i la bioètica des d'un punt de vista filosòfic i polític. Professor de la Càtedra UNESCO en Sostenibilitat a la Universitat Politècnica Catalunya entre 1999 i 2010. Tutor acadèmic dels Estudis d'Humanitats a la Universitat Oberta de Catalunya des de 2005. Professor associat del Departament de Filosofia Teorètica i Pràctica a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona des del 2007. Autor d'un assaig de nombrosos articles en revistes científiques i diaris, membre de diferents grups de recerca, participant en molts congressos i impartint gran número de conferències. Bé, vam estar buscant un títol que primer ens semblava que seria interessant per tots nosaltres, Atreveix-te a pensar per tu mateix, però tenim pendent aquest tema de la banalitat del mal en aquest segle XXI, en què les ideologies imperants i els arguments econòmics manipulats estan fent molta feina, i ens va semblar que era d'una actualitat urgent parlar del tema que és el que estudia i que avui ens presenta en Marcel Cano.
Bé, moltes gràcies. Se sent? Sí? Va. Moltes gràcies per convidar-me de nou en aquest espai en el que realment se sent molt a gust, i moltes gràcies per la seva assistència. Doncs intentarem veure aquest concepte de la banalitat del mal, ja exposat per Hannah Arendt, com li donem una volta i què passa amb aquest concepte al segle XXI. Val? I entrarem ja directament en matèria. Ja presentaré aquesta xerrada com idees, com una hipòtesi, unes hipòtesis de pensament que considero que hem de reflexionar sobre elles, que vull llançar, i que estaria bé, doncs, avisar que aquestes hipòtesis s'estan llançant com això, com a hipòtesis de treball. No? Tot i que sí que és veritat que sospito que aquestes hipòtesis tenen bastantes possibilitats d'anar realment per aquí. No? En primer lloc, la pregunta seria: estem vivint progressivament i sense adonar-nos les conseqüències de l'aplicació d'una ideologia fonamentada en la desigualtat? És a dir, tota aquesta crisi econòmica, com veurem, ha generat una sèrie de mesures econòmiques, aparentment econòmiques, gestionades per polítics, que fomenten la desigualtat. Idea: per darrere d'aquestes mesures hi ha alguna cosa més, és a dir, una ideologia fonamentada en la desigualtat. Per altra banda, una ideologia que es basa, per tant, en l'empobriment i la eliminació dels drets fonamentals. Val? En segon lloc, i continuant amb aquesta línia, podrem preguntar-nos si ens trobem un cop més davant d'una situació on el mal i la seva aplicació progressiva es sustenta davant d'una passivitat banalitzadora, tant per part dels executors de les ordres i de les tant per part dels que donen les ordres, que veurem una mica qui poden ser, com per part d'aquells que les executen, que també tenen noms i cognoms. Val? Per altra banda, i en tercer lloc, podríem preguntar-nos si està d'alguna manera aquesta ideologia connectada, i aquesta és la part més hipotètica, però que és la part que caldria més reflexionar sobre ella, connectada amb un canvi de model econòmic que ens portaria, bé, no ben bé un canvi, sinó una transformació del model econòmic, del consumisme generalitzat que hem viscut ara, aquests últims temps, cap a una oligarquització del sistema econòmic, és a dir, cap a un control exhaustiu per part d'una oligarquia, ja ho podem dir, una oligarquia financera del sistema econòmic. Aquestes serien les idees que estarien al voltant de la xerrada. Bé, saltaré algunes coses perquè si no es faria molt llarg i m'aniré directament a aquest quadre. Val? Aquest quadre veiem una fletxa vermella que va de punta a punta que seria el moviment del segle XX, val? Cap al segle XXI. En aquest moviment històric i econòmic ens trobem com des d'allà al segle XVIII, el naixement del liberalisme ja comença a fomentar, com ja saben, la idea de que el mercat ha de regir-se per les seves pròpies lleis i que la idea és que com menys intervenció estatal hi hagi, millor. Val. Per altra banda, a la part de dalt hi ha dues fletxes, i una seria els moviments oposats al liberalisme, tots els moviments dits d'esquerres en general, des del socialisme utòpic fins al marxisme, fins al socialisme, la socialdemocràcia, o no tant la socialdemocràcia, sinó el socialisme, pròpiament dit, l'anarquisme, etc. No? I per sobre tenim una altra fletxa, que seria el conservadorisme. Clar, quina és la diferència amb el conservadorisme? El pensament conservador és aquell que planteja que dintre d'una societat hi ha unes relacions jeràrquiques que estan legitimades per algun concepte. El conservadorisme clàssic justificava les relacions socials en funció de criteris religiosos. Val? Per tant, hi havia una jerarquia del poder que venia determinada per la divinitat, un monarca absolut en l'antic règim, abans de la revolució. Aquest monarca legitimat per la divinitat, aquest monarca absolut, doncs, exercia de manera directa la sobirania sobre els súbdits. Val? Això es trenca amb les diverses revolucions i amb el concepte de sobirania popular. Doncs bé, el conservadorisme el que tendeix a dir és que les relacions jeràrquiques i socials són gairebé quelcom natural, quelcom ja preestablert. Dit d'una altra manera, qui neix en un estament social ja no pot canviar d'estament social perquè la seva adscripció com a humà, la seva definició social, es fa en funció del grup en el que ha nascut i no en funció de, com diran després les revolucions liberals, tots els éssers humans neixem lliures i iguals. No? Aquesta és la contrapartida a la que s'enfronta el conservadorisme. Doncs bé, aquest conservadorisme segueix una altra línia fins a arribar a això que he posat aquí com a neoconservadorisme. Bé, si mirem la part de baix, liberalisme econòmic, passen moltes coses pel aquí al mig, però he simplificat, crac del 29. Una gran crisi. Val? Després d'aquest crac del 29, ja sabem què passa, les guerres, la Gran Depressió, apareix el keynesianisme, apareix la idea de que el mercat s'ha de gestionar, s'ha de, diguem-ne, redistribuir la riquesa, perquè aquesta riquesa redistribuïda, en definitiva, redunda en un benefici col·lectiu de la societat, enfront del liberalisme més pur, que no vol cap mena de trava ni control del mercat. Bé, progressivament arriba la Segona Guerra Mundial. Després de la Segona Guerra Mundial, Europa està devastada i aleshores el que cal és reconstruir. I per reconstruir es fa tot allò que està més allunyat d'aquesta idea liberal, és a dir, es genera un control encara més gran sobre l'economia, com per exemple en plans, com el Pla Marshall. El Pla Marshall no era una altra cosa que injectar diners a les economies europees perquè, sobretot a Alemanya, pogués generar una economia prou forta com perquè els Estats Units poguessin tenir uns mercats on col·locar els seus productes. Val? És a dir, aquí hi ha un control del mercat que, a més d'això, ve, diguem-ne així, ja, ve reforçat, sobretot després de la Segona Guerra Mundial, per la idea de que, a més, s'ha de generar, i a part també hi ha unes lluites per part dels moviments obrers, etc., un estat que redistribueixi la riquesa de manera equitativa i, per tant, arribem a aquesta idea de l'estat del benestar. A més d'això, pensin que a l'altra banda hi havia aquell dimoni vermell, la URSS, etc., contra el qual també es lluitava aferrissadament en propaganda, etc. Bé, això fa que hi hagi una situació d'intent de control dels moviments obrers, però també al mateix temps la gènesi d'un sistema de consum, val? I un sistema de benestar, de redistribució de la riquesa. Això dura més o menys fins als anys 70. Als anys 70 això se'n va en orris. Comença a marxar. Mentrestant, als anys 50 comencen a fraguar-se una sèrie d'idees que ja provenen de més antic, que ja provenen abans de la Guerra Mundial, amb Hayek, l'economista Hayek, i que després Milton Friedman també recupera a l'escola de Chicago, i és aquesta idea que hi ha que ens diu que s'ha de desmuntar aquest estat del benestar, aquesta redistribució de la riquesa, perquè es suposa que el mercat ha de regir-se per les seves pròpies lleis. Tornem a aquesta idea liberal, però diguem-ne multiplicada per molt, val? Perquè la idea és que fins i tot Hayek proposava, i una mica per aquí van els trets, que l'economia ha d'estar desvinculada de les decisions polítiques. Per tant, ha d'estar regida per tecnòcrates. Val? Bé, seguim aquí aquest monetarisme, allò que s'anomena a vegades neoliberalisme, però que jo no tinc molt clar aquest concepte i per tant utilitzo monetarisme. Es junta, fa una mena de simbiosi estranya amb aquest conservadorisme que parlàvem abans i es transforma en això que anomenem neoconservadorisme. Clar, quina és la seva premissa? Econòmicament, lliure mercat, el màxim de lliure mercat possible, però i socialment, la màxima desigualtat possible. Val? Aquesta és la gran barreja explosiva que és la que analitzarem aquí. Als anys 70, la crisi del petroli comença a donar arguments a aquests grups de pensament que volen implantar aquestes economies, aquest sistema econòmic, i amb Thatcher i Reagan als anys 80 es comencen a implantar i el que tenim ara és el resultat de la posada en marxa d'aquestes polítiques. Bé, breu repàs d'introductori per saber una mica el context. No? Dos punts de partida d'anàlisi. Aquests dos punts de partida ens portaran cap a veure més qüestions vinculades amb la situació contemporània. Aquests dos punts de partida són el darwinisme social del hitlerisme, no dic el nazisme, sinó dic el hitlerisme, és a dir, el pensament, si li podem anomenar així, de Hitler en la seva obra el Mein Kampf, i després el concepte de banalitat del mal acunyat per Hannah Arendt. Val? Anem primer a veure el primer, el darwinisme social del hitlerisme. La meva anàlisi partirà sempre en aquest cas, en aquest punt, d'aquesta obra, que els hi recomano si els interessa el tema. Carla Marí, el llibre es diu Auschwitz comienza el siglo XXI, val? En fondo de cultura econòmica, i val la pena llegir-lo. És un llibre molt interessant. Moltes de les coses, ja aniré dient, les he extret d'aquí. Amery és Christian Anton Mayer, un dels cofundadors del Partit Verd alemany. Val? I quina és la idea? Què fa? Doncs analitza el Mein Kampf i en lloc de dir el que diuen molts historiadors que el nazisme és com una excepció de la història d'Occident, el que diu és que el nazisme és una conseqüència de la història d'Occident i de determinades ideologies pròpies de l'època en què va aparèixer. I a més no es contenta en dir això, sinó que a més diu que és un precursor de coses que han de venir més tard. Fins i tot diu que el nucli d'aquesta ideologia, si li traiem el que és la parafernàlia nazi, si li traiem el context d'atac al judaïsme, etc., el nucli estructural, que veurem ara i analitzarem, es manté al llarg del temps en diferents ideologies que no tenen res a veure amb el nazisme pel que fa al contingut. És a dir, l'estructura és una cosa, el contingut que es posa després és una altra. Bé, el hitlerisme, doncs, és la ideologia que analitzarà en aquesta obra. En aquesta anàlisi diu, no ha mort, diu, el monstre no ha mort. Diu Dràcula, literalment diu Dràcula, continua viu als subsols de la nostra cultura. No? Aleshores diu, la seva ideologia es basa en el darwinisme social, per una banda, i per altra banda en tesis derivades dels primers coneixements científics sobre ecologia. En segon lloc, segon punt que analitzarem, és el seu enemic total és el judeocristianisme. I per què? Doncs en la seva construcció del mite del judeocristianisme, el hitlerisme ataca essencialment aquesta tendència, no només el judaïsme, sinó el judeocristianisme en general, per una doble vertent. Diu, per una banda, aquest judeocristianisme postula que tots els éssers humans som iguals i per tant tenim els mateixos drets. Primera idea que xoca amb el darwinisme social. I segona, i també molt important, diu el planeta està a disposició de tots. Val? Anem a veure una mica. El darwinisme social què és? Bàsicament una mala interpretació del darwinisme. una molt mala interpretació perquè és bastant acientífic. Més aviat també és anticientífic perquè no es fonamenta realment en el darwinisme, sinó en una interpretació ideològica de les tesis de Darwin, que és bàsicament dos punts essencials. La lluita per la vida es trasllada a la lluita entre cultures, entre societats, per la supervivència de la més apta, igual que entre individus. Per tant, la lluita mor entre races. Val? I, per altra banda, lligat amb això, el que diu és que sobreviu el més fort. Val? Evidentment, és una lectura bastant forçada i bastant aberrant del darwinisme, però és una lectura que es dona. I ja els hi avanço que encara ara es dona aquesta lectura. Val? Bé, i a més és una lluita a mort, perquè és una lluita pels recursos i per la supervivència. És el que Ameri anomena la visió del món de la reina cruel de tota la saviesa, que posen les paraules del mateix Hitler. Què és la reina cruel? És la visió del món vista des del punt de vista d'un insecte, és a dir, sense sentiments. Per la lluita freda i dura per la supervivència del més fort. D'acord? Un altre element és l'element ecològic. Clar, per darrere de l'ecologia hi ha un gran, gran científic, que és Ernst Haeckel, aquest científic alemany que va escriure un llibre magnífic que és Els enigmes del món, el 1899, és el pare modern de l'ecologia. Però al mateix temps que és això, també és el divulgador del darwinisme a Alemanya. I en definitiva també, directament, del darwinisme social. Però a més d'això, Haeckel és el creador del concepte de raça ària. Val? Què ens diu aquesta visió de l'ecologia? Que el món no és una cornucòpia infinita, els recursos són limitats i que l'activitat humana els altera. I què més, quines gotes més fa falta a la pòcima? Una mica de malthusianisme. Val? És a dir, malthus. Els recursos creixen a un ritme més lent que la població. Per tant, si veiem aquest gràfic, hi ha una línia on es produeix una crisi. Per què? Perquè els recursos per abastir tota la població arriba un moment que són inferiors al creixement de la població. Val? Bé, cita de Hitler que extreu del seu, per dir-ho així, llibre. Diu, Alemania tiene un crecimiento demográfico anual de cerca de 900.000 almas. Cada año aumentará la dificultad de alimentar a este ejército de nuevos ciudadanos. Y esto necesariamente desembocará en una catástrofe a no ser que se encuentren los modos y vías para evitar a tiempo el peligro de esta carestía. ¿Vale? Bé, si unim aquestes idees, si les unim, què en tenim? Els recursos són escassos, la natura és cruel i és amoral, per tant nosaltres hem de ser igual de cruels si volem sobreviure. Com que som la raça superior, hem de dominar el món i estem legitimats merament pel fet de que som més forts. El racisme científic encara va més enllà del bíblic. Per què? Perquè el racisme científic el que dirà és marca de natura, és a dir, diferencia naturalment les espècies en funció d'un cientificisme suposat. De manera que aquest materialisme cientifista, que no científic, cientifista, el que fa és basar-se en un potent materialisme. Val? I això és el comú dels totalitarismes del segle XX, excepte del feixisme italià i de l'espanyol, que encara doncs, estaven en històries religioses i això. Però els que eren realment potents en aquell moment, els totalitarismes forts, eren profundament materialistes i estaven arrelats en aquesta visió de la natura. I a més, en el mateix llibre de Hitler, ens diu Ameri, està plegat de metàfores biològiques i mèdiques. Diu, per exemple, parla de termes com eugenèsia, infecció, eliminar els bacils, contaminació per agents patògens, i els bacils i els agents patògens ja sabem qui eren. Val? Amb els bacteris no es negocia, se'ls elimina. Aquesta és la ideologia de la reina cruel. Per tant, a més, Ameri diu, si enfoquem el pensament hitlerià des d'aquest punt de vista, donem resposta a un dels enigmes més grans de la història contemporània, que és per què el poble alemany, el més culte del seu moment, va assumir d'una manera tan ràpida i tan fervent aquestes idees. Bé, una de les causes és la crisi econòmica, però n'hi ha una altra, justament perquè el poble alemany era el més culte de tots i era capaç de llegir llibres de divulgació científica, sobretot patrocinats per Haeckel i per altres darwinistes socials. Per tant, era la visió del món pròpia que s'estava fonamentant en aquell moment. Val? Bé, per tant, qui ha de dictar el programa polític? Aquesta ciència natural, entre cometes, val? De tal manera que l'extermini, l'eugenèsia, l'eutanàsia forçosa, la dominació, la guerra, han d'estar al servei de la raça, més enllà dels individus. Aquesta és la ideologia, val? Tal com es presenta en el nazisme. Inclús el mateix Hayek, que després he mencionat abans com aquest pare de l'anomenat neoliberalisme, però que era un liberal amb unes visions una mica bastant més radicals, ell mateix ho diu en el seu llibre famós Camino de Servidumbre, diu: "Las doctrinas del nacionalsocialismo son la cima de una larga evolución ideológica, de un proceso en el que han participado pensadores que ejercieron una gran influencia mucho más allá de las fronteras de Alemania." Val? Segon punt, l'enemic total, el jueu. Per què el jueu? Per què específicament el jueu? Doncs precisament perquè té una relació amb això. L'antisemitisme era una cosa comuna a tota Europa en aquell moment. Però l'antisemitisme que es practicava i que venia ja d'una base bíblica i tradicional desgraciada, però que es produïa des de fa feia segles, ja no és el mateix que l'antisemitisme nazi. Per què? Perquè busca l'eliminació total d'aquí, del bacil. Val? És a dir, la divisió de races que feia Hitler, molt delirant, en aquesta divisió el que feia és, per una banda, estaven els animals, els humans subdesenvolupats, que serien doncs, els africans, etc., els animals de càrrega, literalment deia, que serien els eslaus, els pobles de l'est, i després els pobles nòrdics i dels asiàtics, no sé ben bé què deia, però segurament massa bo no seria. I què deia dels jueus? Doncs deia precisament que eren bacteris, però bacteris intel·ligents. En el seu deliri considerava que el pla general d'aquest poble jueu consistia en eliminar el poder de la raça superior. I en què es basava aquesta idea? Doncs en el concepte d'igualitarisme i en el concepte de que l'ésser humà és superior a la natura. Per tant, ha d'imposar les seves tesis sobre la natura en lloc d'aquesta cosmovisió de la reina cruel on sobreviu el més fort. Diu, no, hi ha per tots i hem de repartir perquè hi ha per tots. Val? Això té una arrel bíblica. Val? Així doncs, aquest deliri promou la idea de que el judaïsme vol acabar deliberadament amb aquesta visió del món de la reina cruel i eliminar la raça superior. I juntament amb el judaïsme ve tot el demés. La democràcia, el marxisme, tot el que soni a igualitarisme, el cristianisme, etc. Val? Bé, dit això, hem plantejat un primer punt de partida, anem al segon, La banalitat del mal, val? Que és un llibre que escriu Eichmann en Jerusalem, un estudi sobre la banalitat del mal, l'escriu Anna Arendt quan va a Israel, com veurem, pel judici d'un d'aquests nazis, que és Adolf Eichmann. Adolf Eichmann és aquest senyor d'aquí, tinent coronel de les SS, era el responsable del transport dels deportats als camps de concentració i aquest senyor era un perfecte funcionari. Ell tenia una tasca i estava orgullós de com la complia. I ell es limitava a dir en el judici que ell complia ordres i, a més, que estava content de com les complia. Que ell no era el responsable de les ordres que rebia. Això és un argument tradicional, no? Dit d'una altra manera, aquest senyor escapa de Nuremberg, dels judicis, perquè també estava buscat com a jerarca nazi, gràcies a un salconduit que se li dona per part d'un religiós catòlic. El senyor en agraïment es va fer catòlic, va deixar de ser protestant, va adoptar el nom de Ricardo Clement i va viure a l'Argentina, o malviure a l'Argentina, durant bastant de temps, fins que a l'any 60 el Mossad literalment el segresta i se l'emporta cap a Israel. I Israel vol el seu gran judici. El seu gran judici, i per tant Anna Arendt és enviada com a enviada especial del New Yorker, del diari de Nova York, com a corresponsal. Val? Fruit d'aquesta corresponsalia és el llibre Eichmann en Jerusalem. Bé, hi ha diverses pel·lícules recomanables sobre el cas. Una és El hombre que capturó a Eichmann, amb Robert Duvall, que jo crec que està bastant bé. Una altra és una pel·lícula reportatge que es diu Un especialista, Retrato d'un criminal moderno, perquè és com un reportatge on es veuen les seves reaccions reals, és a dir, les gravacions reals, i recentment suposo que coneixeran la pel·lícula d'Hannah Arendt, també tracta sobre el mateix tema. Per tant, no ens extendrem perquè és aquí. Bé, què és el que pensava Hannah Arendt que es trobaria quan arribaria allà? La encarnació del dimoni, del mal, del mal profund, amb arrels. Però què és el que es troba? Un mediocre funcionari, una persona gris, anodina, del montón, que es defensa com pot en el seu patetisme. No és ni un psicòpata, ni un tirà, ni és tan sols un assassí. Més aviat és una persona bastant dèbil i bastant digna de... fins i tot en moments que és digna de... fa riure el seu patetisme. No? Bé, què és el que passa? Que a partir d'aquí, la terrible conclusió és que qualsevol de nosaltres, en determinades circumstàncies, pot arribar a ser un botxí. Per què? Perquè quan el mal s'extén, quan el mal esdevé la quotidianitat diària de cada un, de la nostra realitat de cada dia, el mal esdevé allò que és natural. Per tant, el mal es banalitza. El mal es transforma en la quotidianitat de la vida diària. I aleshores diu, el pitjor de tot és que tots, sense ser psicòpates, podem estar dintre i caure dintre d'aquesta categoria. I el psicòleg Stanley Milgram va fer un experiment, els experiments de Milgram, el que va posar en pràctica aquesta idea de manera experimental. Si veuen aquí en aquest gràfic, va posar en una banda, va agafar un col·laborador, un compinche, que era un altre estudiant, que es feia passar per la víctima. I ell, com a experimentació, donava ordres. Venia una tercera persona que no sabia res de què estaven compinxats. Es suposava que la víctima estava en una altra habitació amb elèctrodes posats i que aquell que servia per fer l'experiment se li donava una llista de preguntes i cada vegada que la persona de l'altra banda s'equivocava, augmentava el voltatge, el castigava. Val? I fins i tot a la màquina posava que el límit ja era un límit gairebé mortal. Bé, l'experimentador donava ordres i la gent doncs, anava pujant. Bé, doncs va veure que al voltant del 60% de les persones passaven el límit. Delegaven la seva responsabilitat malgrat que sentien a l'altre cridar, que evidentment no li passava res, però estava actuant, no? Sentia l'altre cridar i seguia. Alguns deien, no, però és que això no pot ser. Diu, és una ordre, vostè ha entrat aquí i ha acceptat aquestes premisses, les ha de seguir, i seguia. I altres no, altres aixecaven i marxaven. No? Però una bona part de la gent acceptava les ordres i delegava la seva responsabilitat a la d'una altra. Val? Bé, què diu Hannah Arendt? Diu, en una carta a un crític, en Gershom Schloem, diu, el 63... El mal nunca es radical, solo es extremo. Carece de toda profundidad y de cualquier dimensión demoníaca. Puede crecer desmesuradamente, reducir todo el mundo a escombros precisamente porque se extiende como un hongo por la superficie. Es un desafío al pensamiento, como dije, porque el pensamiento trata de ir a las raíces, pero cuando se ocupa del mal está decepcionado porque no encuentra nada. Es esta banalización total. ¿No? Cumplía estas órdenes. Bien. Hem posat ja els dos plantejaments d'entrada, anem al món actual. Juny del 2007 comença la gran crisi, val? O la gran estafa, segons com es miri. D'acord? Què és el que passa? Injeccions enormes, d'enormes sumes de capital públic als bancs, ja ho sabem. Països arruïnats, val? Intervinguts, sense estat central, sense banc central. Què vol dir sense... Per tant, quina és la importància? Que no, en situació de crisi es devalua la moneda. Aquí no es pot devaluar la moneda. A Grècia no poden devaluar la moneda. Què fan? Devaluació interna? Devaluen salaris, per exemple, devaluen prestacions, increment de l'atur, per tant, i precarietat laboral, retallades de serveis públics per pagar aquest deute. Per tant, això vol dir disminució de l'esperança de vida. vol dir desmantellament dels serveis públics i desaparició progressiva d'aquest estat del benestar que s'havia posat en marxa, com hem dit, després de la Segona Guerra Mundial. Bé, si veuen aquest reportatge, veuran que és molt interessant tot el que es diu i s'analitza amb molt detall tot a l'inici d'aquesta crisi. Això aquí. Causes n'hi ha moltes, vale? Però podríem dir unes quantes. Avarícia, pura i dura avarícia. Conveniència i moviments subterranis connectats entre bancs i agències de qualificació, és a dir, el llop en el galliner. Frau a la comptabilitat, bonificacions fora de mida pels directius, ja ho sabem, impunitat. Val? I aquí mateix, ahir o abans d'ahir, vam tenir una mostra d'impunitat. Però bueno. Bé, aleshores, ustedes han vivido por encima de sus posibilidades. Bé, qui ha viscut per encima de sus posibilidades? Val? Quan la deuda espanyola total, el 57,3% és de grans empreses i bancs, del deute total espanyol. Val? Les famílies és un 20,6. I deute pública és encara menys, era un 19,6. Val? Les pimes eren un 3%, que són les que també estan rebent el pal. No? Bé, per altra banda, el nivell de renda, el 10% més ric, val? Està, diguem-ne, té una deuda molt inferior que el 20% més pobre. Val? És a dir, el deute era molt més gran de la classe més adinerada i al revés. Però això s'ha invertit. Val? Veiem per què. Aquesta imatge em sembla bastant gràfica. Val? És bastant entenedora d'aquesta situació. S'està cremant la ciutat però se salva el banc. Val? Per què? Perquè què hi ha per darrere? Val? Aquí ens trobem amb la gran clau. Per què? Quan sembla ser que la crisi es podia haver evitat. És a dir, no era inevitable. Per què? Bé, el següent punt que tractarem és la idea de crim econòmic contra la humanitat. És a dir, allò que ens permetrà lligar la idea de la banalitat del mal a la situació contemporània. Val? Oi, se m'ha parat això. Ah, vale. Vale. Hi ha dos economistes que són un és del País Basc, crec recordar, i l'altre és d'aquí a Barcelona. Crec recordar, no me'n recordo bé. Però en tot cas són Lourdes Beneria, que és emèrita del Departament de City and Regional Planning de la Universitat de Cornell, i Carmen Sarasua, que és professora d'Economia i Història Econòmica de l'Autònoma de Barcelona. Van fer un article el 29 de març del 2011, que és al País, està publicat al País, es pot consultar, en el que denunciaven aquesta idea de crims econòmics contra la humanitat. I ens fonamentaven en l'article d'una altra persona, de la Susana Zuzoff, que també veurem aquí, que era qui primer va anomenar aquest concepte. Bé, algunes coses de les que diu aquest article val la pena veure-les amb un cert detall. Diuen aquestes autores, la Comissió del Congreso Norteamericano sobre los orígenes de la crisis havia sido esclarecedora en este sentido. La va crear Obama el 2009 per investigar si es podien fer accions legals o criminals pels responsables de la crisi i va posar en marxa més de 700 experts. Resultat, diu, su informe concluye que la crisis se hubiera podido evitar. Señala fallos en los sistemas de regulación y supervisión financiera del gobierno y de las empresas, en las prácticas contables y auditorías, prácticas contables y auditoras, y en la transparencia en los negocios. La comisión investigó el papel directo de algunos gigantes de Wall Street en el desastre financiero, por ejemplo, en el mercado de subprimes y en el de las agencias encargadas del ranking de bonos. Y més endavant diu, per tant, si això és així, diuen que és un crim econòmic contra la humanitat. Què és un crim contra la humanitat en general? I ens donen la definició elles mateixes. Segons la Corte Penal Internacional, crimen contra la humanitat és cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien lo sufre, cometido como parte, i atenció, aquí és una de les claus, de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Val? I a més afegeix, Desde la Segunda Guerra Mundial nos hemos familiarizado con este concepto y con la idea de que no importa cuál haya sido su magnitud, es posible y obligado investigar estos crímenes y hacer pagar a los culpables, y afegeixo, y no prescriuen. ¿Va? Va. Crim econòmic contra la humanitat. Val? Quin és el concepte? Diuen, expliquen una mica el concepte, diu, el concepte no és nou, el va crear un economista, però el va crear primer pensant en el nivell microeconòmic. És a dir, un típic economista que pensa quines són els mòbils racionals i com pot un criminal cometre un crim. Val? Però aquest del nivell microeconòmic va passar al macroeconòmic. Y a los dos nos trobem el següent, diuen. El concepto se usó en los debates sobre las políticas de ajuste estructural promovidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial durante los años 80 y 90. És a dir, aquest duo ja estava actuant als anys 90, però no estava actuant a Europa. Estava actuant a Àsia i a Àfrica i a Amèrica Llatina. I estava fent el mateix que ha fet aquí. ¿Vale? Y diu que acarrearon gravísimos costes sociales a la población de África, América Latina y Asia durante la crisis asiática y en Europa del Este. Y diu, muchos analistas señalaron estos organismos a las políticas que patrocinaron y los economistas que las diseñaron como responsables, especialmente el FMI. Responsables n'hi ha, ¿vale? Pero n'hi ha nosaltres responsables. Aquí tenim a Shoshana Zuzov, que és, diguem-ne, la que en un article al Business Week va fer, diguem-ne, aquesta professora del Harvard Business School va dir directament que els responsables d'aquesta crisi són responsables d'un crim econòmic contra la humanitat. Val? Va escriure aquest article que es diu Wall Street Economic Crimes Against Humanity i diu al que los responsables de la crisi nieguen las consecuencias de sus acciones demuestra la banalidad del mal y el narcisismo institucionalizado en nuestras sociedades. I després diu es una muestra que la falta de responsabilidad y de la distancia emocional con que han acumulado sumas millonarias. Quieren ahora, quienes ahora niegan cualquier relación con el daño provocado. Y diu, culpar solo al sistema no es aceptable, argumentaba Zuboff, como no lo habría sido culpar de los crímenes nazis solo las ideas y no a quienes los cometieron. ¿No? Y algo que ha comès aquests crims. Diu, y a culpables. Y diu, estos culpables responsables y son personas e instituciones concretas. Y diu quines són. Des de Lehman Brothers a les auditories, la Reserva Federal, Greenspan, etc, etc. Val? Però podríem afegir una altra cosa, un altre culpable. No només aquests agents financers, sinó els polítics, els responsables polítics que només permeten i fomenten aquest mateix sistema econòmic i que a més premien aquells que han causat aquesta crisi. Perquè són doblement responsables. Val? Bé, si seguim, també parlarà de les víctimes. Diu, en el món, ja aquí en aquest article, les dues autores, perquè ja tornem a l'article de Veneria, parlen d'un 20% d'atur. Clar, ja estem cap al 27%. Val? I diu que a tot el món, als Estats Units, ja van per 4 milions de famílies sense casa. Clar, si mirem les xifres macro, les xifres són escandaloses. Val? La quantitat de gent que ha perdut cases, pensions, estalvis i que es troba sense res. Val? El resultat és la inflació de sus precios i l'augment, a més, per què? Perquè encara deriven aquest control financer cap a la producció d'aliments, el que crea inflació i, per tant, encara més pobresa. Val? I això no es controla. I aleshores, aquests responsables on són? On són? Qui són? Si els podem detectar, si els podem veure, si ja ens han dit que qui són, anem a fer una altra volta de tuerca per veure qui són aquests responsables. I podíem parlar, per veure si podem parlar d'alguna oligarquia transnacional. Anem a veure si podem parlar. Doncs bé, aquí tenim 4 marques, 5, que controlen tota l'alimentació a nivell mundial. Kraft, Coca-Cola, Nestlé, PG, PepsiCo, Mars, etc. Això són transnacionals alimentàries, però al tanto, mediàtiques. Transnacionals mediàtiques. Tenim aquí Viacom, Vivendi, Disney, Bertelsmann, Time Warner. Val? Les comunicacions també. A més, tenim el control a nivell informàtic. Media Center, Google, News Corporation. També els tenim aquí, a nivell, en aquest punt de vista. L'armament. Un altre grup on hi ha una oligarquia que controla els recursos. I bàsicament, Espanya apareix en el número 45 com a productors d'armes. Estats Units és el principal i després... això són les empreses, val? Les empreses que es dediquen a armament. Val? Bé, un cas molt especial. Això és el Boletín Oficial de l'Estado del dissabte 27 de juliol del 2013. I aquí posa tota una sèrie de despeses militars que s'han fet. Això es pot consultar, és el BOE. Val? En aquest BOE, només un avió ha costat 371.660.000 milions de peles. Val? No sé si ho estic llegint bé, però fixin-se en la xifra. Val? 877-334-595-95,95 és el dispendi militar aprovat a 27 de juliol de 2013. Si hi ha crisi i no hi ha recursos, jo aquí no ho veig. Val? Bé, però anem un pas més. Val? Les transnacionals que controlen les finances també se saben quines són. Commerzbank, Morgan Stanley, Citigroup, Merrill Lynch, AXA, aquí estan asseguradores, empreses bancs, agències de qualificació. Hi ha un altre article molt interessant que analitza, és de Vitaly Gladfery Battiston, aparegut el 2011, val? Que es diu, en anglès, és la xarxa global del control de les corporacions. Val? O sigui, com les corporacions controlen aquesta xarxa global. Què fan els autors d'aquest article? Analitzen la xarxa de prop de més de 43.000 transnacionals. Primera part. Segona part. D'aquestes, 733 controlen el valor accionarial del 80% de tot el producte de totes aquestes transnacionals. D'aquí, el 40% del valor de totes les transnacionals del món està controlant per un petit nucli, que es diu Core també, no? Són 147 transnacionals. I aquí arribem a la madre del cordero. D'aquestes 147, tres quartes parts són entitats financeres. Al CIM estan les entitats financeres. Val? Bé, ja ho diu el Roto. Aquest acudit del Roto és magnífic. Regar a rico me costó lo vuestro. Clar, d'alguna banda ha de venir aquest trasbàs de riquesa. Val? Hi ha un control financer. Està clar. Veiem, a veure, perdoneu, però bueno, aquí hi havia una altra cosa que volia veure, però és igual. Bé, si analitzem com ha evolucionat molt gruixudament el capitalisme, aquest anàlisi és molt pedestre i gruixut, però ens servirà pel que volem entendre aquí, des del final del segle XIX, al principi funcionava, i encara funciona ara, a nivell de la petita economia, hi ha un empresari que és propietari dels mitjans de producció i gestiona l'empresa. I per altra banda hi ha els treballadors, l'esquema tradicional. Aquest esquema tradicional va caure amb el creixement de les empreses i els propietaris van començar a agrupar-se i a transformar-se en accionistes. Agrupar-se volia dir adquirir més poder per invertir més. I, per tant, si ells ja no gestionaven l'empresa, posaven a gestors. Aquest és el model contemporani d'empresa. Hi ha uns gestors i uns accionistes. Els accionistes són els propietaris. Val? Bé, per tant, què és el que passa això? Amb aquesta nova organització el que es modifica és l'increment del factor financer, del poder dels accionistes. S'agrupen i el seu potencial és més gran. Però a més d'això, modifica les relacions de poder. És una transformació de les pròpies relacions de poder dintre l'empresa. Permet que l'evolució dels mercats financers sigui més gran amb aquesta, perquè permet una progressiva concentració de capital que a més circula més ràpidament gràcies a la internacionalització de l'economia i les xarxes tecnològiques que permeten l'actuació en directe en qualsevol moment del dia. I a més d'això, les relacions econòmiques esdevenen terriblement complexes d'entendre. El sistema global és molt complex d'entendre. Però clar, aquesta complexitat, en certa manera, també és bastant una coartada. No? Allò que anomenem a més globalització financera és precisament la capacitat transnacional d'aquests grups d'accionistes poderosos de controlar el sistema. A partir dels 80, com dèiem, crisi del petroli dels 70, als 80 s'afavoreix la desregulació i, per tant, aquest poder es multiplica per molt. Què passa? Que l'economia financera s'acaba reforçant al màxim. Per tant, les noves relacions generen uns accionistes, per una banda, que tenen un únic i no va més enllà objectiu, que és l'interès de la rendibilitat del capital. Cap més. Gairebé no els interessa ni la gestió de l'empresa, sinó el rendiment del capital. Per tant, això es pot accelerar encara més. Els rendiments d'aquest capital, portant el capital d'un costat a l'altre i les empreses també, i a més l'interès és merament a curt termini, és a dir, és un interès del rendiment. Els gestors es limiten a obeir ordres, no a gestionar en funció de l'objectiu que seria propi d'una empresa. Més riquesa, més renda, més poder. Val? I aquí està un altre dels nuclis potents. Què vol dir això? Que aquest increment del poder, com que és transnacional, pot tenir influència sobre els propis estats. És a dir, la sobirania dels estats es veu curtocircuitada per aquest poder financer. Les transnacionals i financeres, recordem, un terç, no una quarta part, que aquí m'he equivocat, de les 147 corporacions que controlen el mercat mundial, concentren el poder en mans dels seus accionistes. Uns accionistes que volen l'increment dels beneficis i, a més, ràpidament. Val? És a dir, una oligarquia. Una altra vegada. Bé, per tant, si es desregula, com més desregulació, com més privatització, per tant, més debilitat dels estats. I què vol dir més debilitat dels estats? Aquí tenim en aquest gràfic com una petita explicació de què és aquest curtocircuit de la sobirania dels estats. Si prenem els estats-nació tradicional, que poden ser A, B, C, D, E, A, B, C, D i E, val? Suposats estats, aquests estats veuen aquesta fletxa blava. Tradicionalment pensem que la sobirania surt del poble, que té uns representants polítics que exerceixen aquesta sobirania per representació i que, per tant, legislen en benefici dels propis els propis ciutadans, d'acord? Aquesta és la idea tradicional de la sobirania política de l'estat-nació democràtic que nosaltres tots coneixem, val? Però clar, aquesta anar i venir de la sobirania es veu tallat pel mig precisament per aquest poder transnacional que el que fa és curtocircuitar el poder d'actuació dels estats. Clar, el poder d'actuació dels estats, si els estats i la seva classe política està d'acord en seguir les regles del joc, perquè ells tenen una responsabilitat. Tenen la potestat de no seguir les regles del joc. Val? Bé, per tant, no és que sigui una teoria de la conspiració ni coses esotèriques, sinó que és la dinàmica pròpia d'una forma d'entendre el capitalisme. Un cop abandonem el keynesianisme, l'estat del benestar, la redistribució, l'idea inclús socialdemòcrata d'estat del benestar, el que apareix és la cara més radical del capitalisme. Per tant, aquestes transnacionals tenen interessos que són molt diferents o fins i tot oposats als de la ciutadania. Els seus interessos són l'enriquiment i punt. Els de la ciutadania és viure amb dignitat. Val? Aquests interessos, aquí és on volia arribar, tenen efectes. Això és un article de l'11 d'octubre del 2013 al periòdico de Catalunya. La pobresa extrema s'ha duplicat a Espanya en 5 anys. Duplicat. I hi ha responsables per això. Val? Però, encara més, la idea típica, una altra vegada del roto, no? Privatitzen els beneficis socials, privatitzen els beneficis, socialitzen les pèrdues. ¿Qué digo al roto? Nos llevamos millones y el Estado los repuso. ¿Cómo pueden decir que el sistema no funciona? ¿Vale? B, diagnóstico, no rentable. ¿Vale? El desaparición del Estado de Benestar, incremento del fracaso escolar porque las políticas educativas se van allí, disminución de la esperanza de vida porque la sanidad está como está, acceso limitado a la justicia porque a sobre hay taxas para acceder a la justicia, disminución de las pensiones, eliminació progressiva dels drets laborals, eliminació dels convenis col·lectius, de la resta dels drets. Això és la realitat de cada dia. No estic inventant res. Per tant, ara, sisè punt, val? Ja hem establert, ara anem a un altre punt, que és el Planet Manager. Tornem a Calamari. Val? Calamari deia, dintre d'aquesta idea de control hi ha la idea del Planet Manager, és a dir, del gestor mundial, el gestor del planeta. Diu, al final de la Segona Guerra Mundial, com dèiem, keynesianisme, redistribució de la riquesa, plan Marshall, consum, val? I què passa amb el consum? Que el consum tampoc s'aguanta. El consum és intrínsecament contradictori amb els límits finits dels recursos planetaris. I això són faves comptades. Val? Per tant, el preu del sistema de consum és un 80% de la humanitat en pobresa i exclusió. Per tant, aquest sistema tampoc és que fos just. Però, clar, a més destruir els recursos del planeta. Què cal, diu Ameri, no? Una mentalitat d'un gestor planetari. Bàsicament, dirà la hipòtesi d'Ameri, i això és la part més hipotètica que vull llançar, és si reproduïm aquest nucli estructural en el segle XX, com s'ha reproduït en diferents ideologies que no tenia res a veure amb el hitlerisme, el que ens demostra és aquella estructura. Hi ha algú que és superior a un altre i que té més dret que un altre a gaudir dels recursos d'un planeta. Val? Bé, això per tant, justifica el domini dels altres per aquest principi de la reina cruel. No hi ha per tots. I com que no hi ha per tots, o bé distribuïm equitativament el poc que hi ha per tots, cosa que potser ens trauria de molts béns, suposats béns consumistes, però potser ens portaria cap a una altra forma de vida, potser més austera, però potser més psíquicament més sana, o bé seguim mantenint el mateix sistema per una petita part, mentre que la resta encara és més pobra. Val? Aquest és el principi del sociodarwinisme bàsic. I a més, si tenim en compte que aquesta estructura del hitlerisme no té color polític, perquè s'ha reproduït en molts països durant el segle XX, Vietnam, s'ha reproduït a les dictadures de Xile i Argentina, que eren laboratoris precisament d'aquest sistema, s'ha reproduït en els exterminis de Bòsnia, en Sabra i Xatila, s'ha reproduït a Ruanda, a Txetxènia, també als atemptats de Madrid i de Nova York, aquesta idea de l'extermini, val? La guerra d'Iraq, d'Afganistan, Guantánamo, són petits holocausts, cada un d'ells. Val? Que per darrere ens diuen que aquesta banalitat és creixent. Val? Bé, per tant, aquest Planet Manager, una gestió a escala global, ens diu que com no hi ha prou per tots, només es pot salvar una part. Evidentment, nosaltres no som aquesta part. Val? El consumisme no té sentit, els recursos s'esgoten i hem arribat a la hipòtesi central. I si la noció de raça ja no fos l'únic criteri de selecció davant una suposada reedició de l'estratègia hitleriana, sinó que també s'inclogués la noció de classe. Val? Doncs bé, curiosament, val? La idea seria mantenir el liberalisme econòmic i radicalitzar el conservadorisme social. Val? De moment és el que veiem. En aquest context, el mateix Amiri diu l'FMI i l'OMC, el Banc Mundial, el que fan és substituir les velles formes de govern colonial d'estats per un govern colonial mundial. Val? I això podem veure, la troica és un dels ens més impenetrables i foscos que hi ha, perquè qui sap què és, qui hi ha per darrere d'aquesta troica? No? Es coneixen les seves decisions, però com les prenen? Qui les pren? Són comissions de 30-40 experts que van pel món. No estan escollits democràticament. Ah, és que és el sueño hayekiano de que l'economia no ha de ser controlada pel sistema democràtic, l'han de controlar tecnòcrates. Però, cuidado, tecnòcrates, quins tecnòcrates? Aquells que vetllen per l'interès de l'oligarquia. Val? Bé, per tant, inclús hi ha un altre article interessant de l'Observatori de les Corporacions que parla de la substitució d'aquesta mano invisible del liberalisme clàssic per la mano de la troika. Val? En definitiva, aquest Planet Manager implicaria que per mantenir el propi nivell de vida i gestionar la sostenibilitat planetària cal eliminar, com diu Ameri, el 80% dels residus del benestar. i potser ja no seria en aquesta època el 80%, sinó el 99%. Per tant, control, més control, més control tecnològic, més armes, més control mediàtic. Val? I el cuento, si em permeten l'expressió una mica vulgar, el cuento xino, encara més vulgar, de llibertat contra seguretat. Va, és l'excusa perfecta. No? Per tant, diu Ameri, en aquest sentit, Auschwitz és una anticipació primitiva i burda i zàfia del que ha de venir després. I aquí anirem ja acabant, per anar acabant, anirem a els polítics. És a dir, hem dit abans que hi ha l'oligarquia, però hi ha qui compleix les ordres quan podria no complir-les i podria posar-se aquestes ordres. Per què no ho fan? Doncs bé, si anem als responsables polítics, els qui els tenim? El coneixen vostès, no? Val? Aquest senyor, que tots coneixem, va escriure dos articles al Faro de Vigo el 4 de marzo de 1983, un que es deia Igualdad humana y modelos de sociedad, i un altre al Faro de Vigo el 24 de juliol de 1984, que es deia La envidia igualitària. Aquests articles ja no estan al Faro de Vigo, però es poden trobar en aquesta pàgina web del Viejo Topo, perquè no han desaparegut. No, res queda impune quan es penja a la xarxa. I què deien aquests articles? Doncs bé, unes petites perles. Diu, en el primer article, defensa el llibre d'un científic que defensa la desigualtat en funció de criteris genètics. I diu, si ja en èpoques remotes, i aquí hauria de fer allò i tot això, no? Però no ho farem, si afirmava com a verdad indiscutible que l'estirpe determina l'hombre, tanto en el físico como en lo psíquico. Era un hecho objetivo que los hijos de buena estirpe superaban a los demás. Y después digo, ha sido confirmado más adelante por la ciencia. El hombre nace predestinado para lo que habrá de ser. La desigualdad natural del hombre viene escrita en el código genético, en donde se halla la raíz de todas las desigualdades humanas. En él se nos ha transmitido todas nuestras condiciones, desde las físicas hasta las llamadas psíquicas, como la inteligencia, predisposición para el arte, el estudio o los negocios. Después digo, por eso... Todos los, això està escrit, i ho va escriure aquest senyor, diu, por eso, todos estos modelos, desde el comunismo radical hasta el socialismo atenuado, que predican la igualdad de riquezas, son radicalmente contrarios a la esencia misma del hombre. ¿Els hi sona, això? La imposición de esa igualdad relajaría a cotas mínimas al privar a los más hábiles, a los más capaces, a los más emprendedores. I en el segon article, el que directament diu, ja no és un llibre suposadament científic, sinó que diu directament que els que volen la igualtat són envejosos. I diu, ¿por qué? Mediante la imposición progresiva se hace pagar a unos hasta un porcentaje 10 veces superior al de otros por la misma cantidad de ingresos, para penalizar la superior capacidad, o sea, para satisfacer la envidia igualitaria. Fin de la cita. ¿No? Bé, això no només s'acaba amb aquest senyor. Aquí tenim a James Watson, codescobridor de la molècula de l'ADN, Premi Nobel, que el 2007 diu los blancos son más inteligentes que los negros y por tanto no hay que invertir ni un duro en África porque no sirve de nada. Això també està escrit. Clar, aquest senyor no és un mindundi, és un Premi Nobel. És un Premi Nobel. Val? Clar, li van caure de tot arreu perquè... Sí, una mica més sutil, fins i tot per ser un... Bueno, val? Per tant, hi ha responsables, val? Hi ha responsables, responsables que són indiferents al patiment que provoquen en milions de persones de tot el món i que a més ho fan en funció d'una ideologia. No ho fan simplement per un suposat bé de la humanitat. Dit d'una altra manera, la banalitat del mal al segle XXI, igual que al segle XX, segueix sent un dels pitjors fantasmes que recorre el món. Val? Moltes gràcies. Fins aquí.
Bona tarda.
Bona tarda.
Hem vingut aquí veient de la manera que estava la situació mundial, de tot, i la nostra sobretot. Però cony, ara sortim encara pitjor. Moltes gràcies.
De res, de res. Jo vull llançar un missatge d'optimisme, si em permet. Val? Sí, deixi'm. Un missatge d'optimisme, que és el següent. Si hi ha responsables polítics, vol dir que tenen capacitat d'acció. Si tenen capacitat d'acció, vol dir que obeeixen ordres i que aquestes ordres es poden desobeir. Per tant, també és responsabilitat nostra forçar-los o buscar les maneres de que desobeïm aquestes ordres. No devem, no paguem.
Perdoni, moltes gràcies per aquest aclariment, però trobo que això havia de començar així i després per acabar tot l'altre.
Bé, però primer crec que és important fer veure d'on ve tot, on està l'arrel. Val? I després ser conscients que justament per la desvergonya d'on ve tot tenim la necessitat de reaccionar. És a dir, indignem-nos encara més.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, seré ben curt. El que jo veig és una cosa. Aquí la crisi ha vingut perquè s'ha deixat el crèdit, diguéssim, lliure i la gent s'ha anat endeutant, s'han creat les accions basura i de més. Però bueno...
Micròfon.
Ah, ja. Però llavors hi ha una cosa que això ho diu el sentit comú. Qualsevol que fa un crèdit, que va a un banc, que va a un amic, li demana l'ajut i l'altre al canvi li diu, escolta, quines garanties em dones tu? Perquè si no hi ha garanties el banc no es mou perquè el volen cobrar. Aleshores, en la situació actual que estem ara, ara hi ha un desaforament. Ara comencen a donar calés a dojo quan els hi convé, perquè ja s'està veient a la premsa que estan venent els pisos que estaven guardats en un caixó fort, els venen molt més barats, perquè ara volen que la gent gasti altre cop. Però, és clar, els que tenen els cacaus de veritat, que són aquests bancs americans i aquests bancs alemanys, per exemple, com ho farem? Com, ells demanaran tant de plaç com puguin, està clar, però falta que ells, vull dir els autors, no? Però falta que els bancs hi entrin i tornin a donar crèdit. Jo ho veig difícil. Em penso que es complicarà la cosa i s'hauran de prendre mesures una mica dràstiques perquè, és clar, això és una bola que cada vegada els bancs, si ara tornen a donar crèdit, inflar la pilota.
Bé, clar, si a un pagès del segle XVIII, d'abans del 1789, li preguntéssim per la seva situació, segur que ens diria descontextualitzat, no pels mateixos motius, però ens diria que la situació és terrible i que potser algú ens diria això no té solució, però va tenir solució. El que passa és que la solució va ser costosa. Ah, això ja ho sabem. Ara bé, sense arribar als extrems del 1789, sí que és veritat que si es va produir tot allò, és a dir, si els bancs deixaven diners a dojo, era precisament perquè no establien els controls que haurien d'haver establerts. I això també té un motiu. I també moltes vegades la situació del consumisme porta precisament a la necessitat d'endeutar-se. Es responia a la mateixa lògica. Clar, això és el que ha caigut. Per què ho substituirem? Clar, el consumisme desaforat ja no pot tornar. Però l'opció és l'empobriment. Entre un extrem i l'altre podem trobar maneres de canviar i de revertir la situació, però ens hi hem de posar. Hem de posar-nos cadascú com pugui, en l'àmbit que pugui, i unir forces, perquè és que si no, no...
Bona tarda. Jo acabo pensant, o millor estic equivocada, Primera Guerra Mundial... Es va acabar amb uns pactes. Com es va fer? Armament, morts, X. Segona Guerra Mundial, armament, morts, pactes. Tercera Guerra Mundial, el que vostè està explicant. D'una altra manera. I aquesta és més dura, és més cruel. Aquesta no li veig un pacte.
Clar.
Aleshores, ells tenen un poder... que l'arma el pots destruir, les armes les pots destruir. Amb ells com els destrueixes?
L'única manera és desobeint el sistema i generant un sistema alternatiu. Ara, com es fa això? Això ho hem de fer entre tots. Però està clar que hi ha... És a dir, si encara creiem en les idees bàsiques de la democràcia liberal que hem acceptat com a vàlides, és a dir, que tenim dret a ser representats políticament o si no a ser directament partíceps del sistema polític i que a més d'això volem un sistema de justícia i equitat i redistributiu, això, si ens ho tornen a prendre, ho haurem d'agafar d'alguna manera. El que passa és que, clar, ara mateix, sí, és difícil la situació, però d'alguna manera s'ha d'actuar i s'ha d'intervenir perquè això es reverteixi. Quina? És difícil. És difícil perquè, evidentment, no hi ha un discurs articulat alternatiu, sinó que el discurs es va construint. Però en aquest anar-se construint hi ha infinitat de iniciatives pel món que precisament estan totes lluitant de cara a aquesta transformació. Bueno, potser és per aquí que cal anar. I, no sé, aquí cadascú, cada persona ha de trobar com pot contribuir. El que està clar és que l'opció és o quedar-se com estem i anar a pitjor o intentar fer alguna cosa. Però clar, la guerra mundial ara ja no té sentit perquè es perdrien diners. Sí.
Bé, això últim que has dit, de tot el que està sorgint, se suposa, d'aquesta possible transformació, perquè l'home finalment sempre ens n'hem sortit i per tant se'n sortirà. Hi ha una cosa positiva dintre de lo dur que ha sigut la teva exposició, i és que l'exposició cada vegada és més clara. Jo penso que cada vegada s'explica més aquest relat i finalment hi ha una rebel·lia final, o sigui, hi ha hagut una crida teva, una crida a la rebel·lia. Jo penso que potser sí que la rebel·lia va creixent. Potser sí que comencem a estar tips, no ho sé. Penso que per aquí podria haver-hi l'esperança, que serà llarg, que serà difícil, però que és la sortida, potser.
Estic completament d'acord. És a dir, la nostra capacitat d'aguantar tindrà un límit. I clar, pensem que això és una ideologia que veu el món a la seva manera, però el món no té per què respondre a aquesta ideologia. El món és més complex que qualsevol ideologia. I clar, és a dir, nosaltres tenim quelcom a dir encara. I aquesta rebel·lia està creixent. I està creixent perquè precisament la bretxa cada vegada és més gran. Allò que abans era la classe mitjana està desapareixent. L'empobriment és més generalitzat. Per tant, i la diferència, i al mateix temps, fa poc que ha sortit una notícia en què ha augmentat el número de multimilionaris. Això és evident. D'alguna manera hem de ser rebels a partir d'algun moment o d'alguna manera, cadascú en l'àmbit que pugui. Però el passió deia que hi ha una part positiva. És a dir, podem reaccionar encara. Està a les nostres mans.
Sí, perdoni, vostè ha donat un missatge d'optimisme, però jo poder no ho soc tant com vostè. Ens van fer creure amb el consumisme i molts vèiem que no era el camí, però hi vam caure com aixeiets tots. I ara ens fan creure o ens volen fer caure amb l'empobriment i estem caient tots. Com en sortim d'aquí?
Quan ens n'adonem que la realitat està, la creem nosaltres, no ens la creem externament. El consumisme era una forma de vida, està arrelat en una forma en els elements més profunds de la nostra cultura. Però per això és un xoc el fet de desmuntar, no només econòmic, sinó cultural. Perdem els referents. O sigui, la nostra idea de qualitat de vida com a societat, no individual de cada un, sinó com a societat, estava vinculada al consumisme. Clar, això desapareix. I clar, acceptem l'empobriment perquè per poder seguir consumint els mínims, ens aferrem també a uns mínims. Però clar, aquests mínims, com cada vegada siguin menys, al final no ens quedarà marge, ni per consumir el mínim. Aquest és el marge on tibar la corda massa pot ser que faci saltar les espurnes.
Sí, el que passa que a nivell particular no tenim mitjans d'articulació.
Sí, jo crec que sí. El hambre aguditza l'ingenio, que diuen en castellà. I jo sé, em consta que hi ha moltes iniciatives de petits grups, de grans grups, que en l'àmbit que sigui i des del seu àmbit local o intenten canviar les coses. Des de diferents àmbits, eh? Però sí que hi ha gent que cada cop es mobilitza més.
Joan, una altra pregunta?
No, només volia completar el que he dit abans. Ah. Està clar. Què diu?
El micro. Que...
Vull dir, els treballadors, per entendre'ns, han de continuar treballant i guanyant diners i nutrint l'estalvi dels bancs, perquè els bancs han de pagar aquests deutes fabulosos que hi ha. I això no sé si serà possible. De quina manera? Alguna... Bueno, això ja ho sabran els savis, no? Això de quina manera... Pot ser un enfrontament, cosa que seria desastrosa. Ara, si no hi ha per la part de la gent benestant i la gent normal que ha de fer estalvi i que ha de comprendre que el consumisme té un límit, si no es fa això, és un rearmament moral, és un rearmament ètic de la societat. Perquè abans era molt fàcil, quan veies una família que volien fer això, a vegades l'avi deia, no, això no ho fem, que no és pel nostre braç, ja ho faran els altres. Senzillament és això. Rearmament moral, de quina manera? Doncs mira, baixant els impostos, igualant les contribucions, en fi, això ja és problema dels tècnics. Però en principi hi ha d'haver aquesta
moralitat que sigui superior a la condició. Està clar, està clar. Però és que aquesta moralitat és la que va vinculada a aquest canvi cultural que del que parlava abans. És a dir, aquest sistema de consum tenia una arrel a la nostra cultura, és a dir, a la nostra forma de percebre la realitat. Clar, el canvi que hem de dur a terme no només és econòmic i polític, és cultural, i aquest és el més profund. És a dir, canviar la nostra mirada del món. El món no és, la qualitat de vida no està vinculada a consumir i consumir. Tampoc està vinculada a que els drets desapareguin. Hi ha un terme mig. Consumir vol dir gastar, gastar coses. I per viure hem de gastar coses, però no hem de gastar-ho tot. És a dir, no hem de viure gastant. I aquí hem de trobar la manera de buscar uns límits. Perquè el mateix sistema ja no pot funcionar simplement per la manca de recursos.
Jo ja sé que s'ha d'arreglar el món, no? Però comencem per Catalunya. No hi creieu amb la independència?
Jo personalment? A veure, jo personalment sí. Però clar, també és veritat que no crec... En què, és a dir, jo crec que tota nació té dret a manifestar la seva, el seu desig de continuar o no continuar dintre d'un estat. Això és un... Els drets individuals no poden separar-se dels drets col·lectius. Per tant, crec que això s'arregla votant. Val? Hi ha una decisió que s'ha de prendre. Ara bé, també li dic una cosa. Una Catalunya independent que reprodueixi el mateix model tampoc em soluciona res, eh? Si canviem el model, aleshores sí. És a dir, si som capaços de tenir un estat nou que pot dir no i que pot dir pot parar aquesta bogeria, aleshores sí. Per què? Perquè això pot servir perquè altres també segueixin. I fins i tot pot arribar a servir perquè la mateixa Espanya es reorganitzi d'una altra manera. I perquè es reorganitzi d'altra manera Grècia. I això pugui ser un efecte contagiós. És a dir, en algun moment un estat-nació ha de poder dir prou. I evidentment, a efectes pragmàtics, un estat petit, això és molt més fàcil de fer. Però sí, jo estic a favor. Sí, sí.
Hi ha algú que vulgui preguntar alguna cosa més? No, és que volia demanar la paraula fa una estona, però és que era una mica per anar a parar el tema que s'ha encetat ara, no? Vull dir, el tema de que estem molt preocupats per veure amb el tema de la independència, sobretot la gran preocupació si arribarem a ser un nou estat d'Europa. I jo penso que això és preocupar-se. A veure, que no és la preocupació més important, perquè penso que arribar a ser un nou estat d'Europa amb un sistema pervers com és el que tenen els estats d'Europa no tampoc és l'important. El que es tracta és d'un canvi radical de la situació, que penso que és el que has exposat avui d'una manera excel·lent i t'ho agraeixo moltíssim.
Només li diré que Noruega i Islàndia no estan a la comunitat, no estan a Europa. Mal, vull dir que... estar a Europa no podem deixar d'estar perquè som europeus. Ara, en una Europa on les regles del joc siguin aquestes, és millor no ser-hi. Entenc jo, eh? Gràcies.
Hola, moltes gràcies per la xerrada, molt interessant. I una pregunta, per exemple, si a nivell individual doncs ja no deixem els cèntims en el banc, no tenim accions, no és una manera d'anar contra el sistema ja?
No tenir,
sí, no tenir això, accionistes, ser accionistes d'un banc,
sí.
No és una manera d'anar contra el sistema?
És una manera, sí.
Una manera, sí, perquè si
és a dir, no participar del sistema bancari, clar.
Clar, no participem que comprin armes, no participem clar. En moltes coses. Això és a nivell individual.
És, un, podem, és que hi ha, per això deia, hi ha moltes petites maneres de fer-ho.
Sí, jo crec sí. Que sí, que sí, sí. A nivell individual es poden fer...
Fins i tot hi ha una iniciativa que jo desconeixia fins fa poc i que m'he d'informar millor, però hi ha molta gent arreu de l'Estat que està fent objecció militar en els impostos.
Sí, 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 la conec. Tinc un company que ho fa. Sí.
Hi ha moltes maneres d'actuar. Clar, jo crec que cada persona té la seva forma de pensar i de ser i hi ha gent que ha nascut per ser activista, hi ha gent que ha nascut per escriure, hi ha gent que ha nascut per fer petites coses. Tot suma, tot suma.
Hola, bona tarda. Perdó, solament una pregunta. Com actua el Club Bilderberg? Perquè no
a
sé
veure,
el que és.
Aleshores sí que entrem al joc de les teories de la conspiració i totes aquestes coses. A veure, jo desconec, no tinc la més mínima idea de realment quin paper juga. Però clar, evidentment, sí que puc pensar que si allí s'ajunten una bona part de la representació de l'oligarquia mundial, alguna cosa faran. No crec que parlin simplement del temps que ha fet avui o de partits de futbol. Clar, el que passa és que jo no sóc partidari de les teories de la conspiració, però sí que és veritat que aquest club, no sé, alguna cosa deuen fer, per alguna cosa s'han de reunir. Quin grau d'influència tenen real, etc., això ho desconec. Però clar, si veiem la llista dels assistents, massa bona farum no fa. No.
Algú més s'anima? Doncs bé, em sembla que això es pot donar per acabat.
Moltes gràcies. Gràcies.